Doncs mira, avui és el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. És una d'aquestes alteracions de la salut que sempre pots arribar a pensar, escolta, fa molts anys no se'n parlava tant i ara qui més qui menys té una al·lèrgia. Serà problema de la contaminació, del que mengem? No sé, són aquelles preguntes que queden a l'aire. Però avui, 8 de juliol, se celebra el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
A COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I estem a les portes d'un nou cap de setmana. A hores d'ara ja per sobre dels 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit parlem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, per veure com arriba aquesta onada de calor de cara a aquest cap de setmana. També parlarem de música en viu i en directe i escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana. I de llibres, parlarem de llibres, que et començarem a fer propostes de cara a l'estiu amb la Anabel Ramos. A partir de la una, torna la Laura González, parlem de cinema, segueixen les estrenes a les sales de cinema, per tant, el divendres de cine parlarem de les estrenes que tenim previstes per avui i a veure si la Laura ha anat al cinema, que li vaig donar una setmana de marge. Jo crec que sí, però a veure si ha anat al cinema. I ens plantarem a les dues amb la nostra tertúlia de l'Espai Groc, on ja saps que et rematem, rematem l'agenda, en el bon sentit de la paraula, perquè et donem tantes opcions que a vegades es fa complicat de saber on vaig o no on vaig. Ara, això sí, no, per moltes opcions que et donem, no facis allò de, mira, al final no vaig enlloc, no? No, no, sisplau, triant una o l'altra. Va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, perquè moltes d'aquestes activitats es realitzen a cel obert, a l'aire lliure, i ens interessa saber quina previsió meteorològica tenim pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, de moment ens estem acostant als 26 graus, que ja, sí, ja és una temperatura.
Encara li costa una mica d'avançar. Hem tingut dos matinades ja molt fresquetes, molt agradables, però això se va acabar. Sí que podem dir aquest cap de setmana amb una seguretat molt alta de que qualsevol activitat a l'aire lliure té el 95% de probabilitats de que es pugui fer, perquè no es preveu ni tan sol que es formin núvols.
Caram.
Pot ser alguna cosa. I pressupostat, ni xàfecs, ni tempestes, ni fins i tot al Pirineu.
Doncs crema de protecció
ens
solar.
Ens ve a sobre, sobretot la setmana vinent, un brutal anticiclón, per dir-lo en paraules, se llama dorsal, com unes pressions molt altes que portaran molt aire càlid, però no ens agafa de ple. Serà la meitat occidental de la península, Andalucía, Extremadura, les dues Castilles, fins i tot l'interior de Galícia, que podran, interior de Galícia podran arribar a 40 graus, és a dir, la zona d'Orense, Lugo, i també esquivant la costa, la línia de la costa cantàbrica, i mentre que el terç o est de la península, la zona més mediterrània, sí que pujaran les temperatures, però almenys a Lleida el cap de setmana 34-35, avui encara quedaran frenades en 32, 34 dissabte, 35 diumenge, fins a 28 a Viella, i la propera setmana continuaran pujant, però a dia d'avui no poden dir que arribarem a 34 graus. Jo he vist la temperatura màxima 37-38, de 3 graus per sobre de normal, però sense arribar als 40 la propera setmana. Però en un període d'estabilitat molt gran. Sembla que serà històric en quant a estabilitat, perquè ja que les estadístiques en alçada no tenen tanta llargària, no en entens, però sembla que ens ve un anticicló que impedirà la formació de núvols. Si es forma alguna, serà decorativa i poca cosa.
Això quants dies dius que durarà?
Molts.
Molts.
Molts vol dir, molts en previsió podien ser 10.
Vale.
És molt difícil.
Bueno.
Saber més endavant.
Bueno, la setmana vinent
23,
en parlarem,
24,
clar.
Podria refrescar, però això ho deixem.
Ui, 23 i 24 de juliol, Armando. Que tu em parlis ara, 8 de juliol, brutal. Ja em sembla estrany, eh?
Sí, sí, però sembla que és una estabilitat. Els experts que estan donant aquesta informació estan sorpresos d'aquesta alta pressió, d'aquesta dorsal anticiclònica, que, clar, farà que la insolació, la radiació solar, que encara és molt alta, només ha baixat un grau la inclinació del solar al llarg del dia, pues farà escalfar la terra, que escalfarà l'aire, las temperaturas sean bueno, molt altes.
Bueno, és allò que ni a la nit no t'és fresqueta.
I luego no sé si dir d'aquesta primícia que...
A veure, va, primícia, home, i tant, cosa, digue'm.
Que, clar, és una comparativa de la que no tenim memòria. He comparat la mitjana de tots els mesos de l'any, del 61-90, del qual ja no ens recordarem, encara que haguéssim nascut en aquella època, no ens recordem, i la del 91-2020, i els mesos que més s'havien escalfat a Lleida serien juny, el mes de juny, que enguany ha sigut rècord, vull dir que també va en la línia, i no hem comptat enguany, perquè acabo fins al 2020, és comparar dos períodes de 30 anys. I el mes d'agost, juny i agost, serien els que més s'han escalfat al voltant de 1,2, 1,3 graus.
Això amb 30 anys.
El tercer seria el mes de maig. Uh-huh. El tercer seria el mes de maig, que enguany també, que casualitat, també ha sigut rècord.
Sí, sí.
Juny, agost, maig. I en el mes d'agost, el que més ha escalfat són les mínimes, n'hi ha més nits tropicals.
Ja. Sí,
en la
sí.
ciutat de Lleida,
Les que no es poden viure. Sí, 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 sí.
Marcaria una tendència.
Doncs ja ho veieu, això són xifres, Això ja sí. no és... És que jo ho noto... No, no, això són xifres pures i dures.
El que passa
i...
que és una comparativa de dos blocs de 30 anys que agafen un període de 60 anys.
Ja, ja, ja.
I que la percepció que nosaltres tenim serà la més recent.
Armando,
no podem
si...
tenir al cap la percepció des de l'any 60 fins ara. No?
Evidentment, però si no recordem la calor que vam patir l'estiu passat, imagina't tu.
Del 2015, tots els anys hem tingut un període molt càlid, que han arribat a 38 a 39. Potser no han sigut onades de calor, però tots els anys, i són 8, hem tingut un període molt càlid. I alguns, com el 2017, dos.
Doncs Armando...
Sembla que anem per camí de dos, també.
Armando Álvarez, protegeix-te del sol. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom.
Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant d'un altre accident laboral, d'una altra víctima d'accident laboral. Et parlava ahir d'una persona jove de 38 anys que va morir electrocutada quan va caure d'una teulada d'un supermercat a Mollerussa mentre estava fent una reparació. Va caure a sobre d'una caixa elèctrica i va patir una aturada cardiorrespiratòria. Doncs bé, un electricista de 45 anys ha mort aquesta setmana i dijous mentre treballava en una nau a Juncosa, a les Garrigues, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que tracten l'assumpte com un accident laboral. O sigui que dos víctimes en 48 hores, També hem de dir que a la ciutat de Lleida, ahir els bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana van acudir al carrer Bisbe Ruano, a la zona alta de Lleida, després de ser alertats a un quart de vuit del vespre d'un incendi en una cafeteria. Els bombers van explicar un cop apagat el foc que la causa va ser que es va cremar una màquina de fer gelatina. Per la seva part, la Guàrdia Urbana va tallar un dels dos carrils del carrer i va regular el trànsit per facilitar les labors d'extinció de l'incendi. I en un altre ordre de coses, al passeig de Ronda hi va haver una falsa alarma d'un incendi, també. Parlant d'incendis, els agents rurals han localitzat aquesta setmana la burilla de cigarret que va provocar l'incendi forestal d'Artesa de Segre a la Noguera el passat 29 de juny. Va ser un foc que va afectar una superfície agrícola i forestal de prop de les 130 hectàrees i que va començar en una finca situada al costat de la carretera C14. Els agents rurals recorden, insisteixen, que està totalment prohibit llençar puntes de cigarreta des del vehicle. L'incendi va tenir lloc en una zona molt propera al foc de Valdomar, que de moment és el més important d'aquesta campanya, amb més de 2.700 hectàrees cremades. Ara bé, que l'any 2022, a l'estiu del 2022, després d'uns dies d'un incendi gegantí, com el de Valdomar, de 2.700 hectàrees, a uns quilòmetres, una persona fumadora, si li ocorreixi de tirar la burilla per la finestra, després de que ens hagin avisat durant tants estius, després de que ens hagin il·lustrat del que passe, del que passe. És que n'he tirat 100 i no ha passat mai res. Ja, però el risc és molt elevat. Que encara acabi passant això... I si identifiquem a la persona, què passa? Com està el codi de les lleis respecte a aquestes històries? És un accident? Què és? Passarà res? I afortunadament que no hem de lamentar pèrdues de vides humanes, de veïns o de bombers que treballen a l'extinció. Però, home, que passi això encara l'any 2022, doncs déu-n'hi-do, eh? Canviant de tema, Agroseguro finalment estima en 103 milions d'euros les indemnitzacions que haurà d'abonar als productors de fruita per les glaçades del mes d'abril. La majoria dels danys s'han registrat en fruita de pinyol i en llavors s'aprecia, sobretot, fruita de menys qualitat. O sigui, o de menys qualitat o simplement que ja n'hi ha arribat a poder-se collir. 103 milions d'euros, d'Agroseguro. I amb la plana cultural t'explico que Animac, que és la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, organitzada per la Paeria, ha estat triada pel Festival Animator de Polònia com a certamen convidat en aquesta 15a edició del 8 al 21 de juliol de la ciutat de Poznan i que qualifica per als Premis Òscar. La directora d'Animac, Carolina López, presentarà una selecció amb el millor de la passada edició de la mostra, amb els films guardonats i la darrera pel·lícula de George Zweigel, Darwin's Notebook, Premi Honorífic d'Animac 2022. La Carolina López ha comissariat un cicle d'animació espanyola que es projectarà Animator Poznan amb alguns dels millors curtmetratges animats dels darrers 10 anys d'autors espanyols i formarà part del jurat internacional al Festival Polonès. És una manera ja de fer-se visible cada vegada més. I avui, a la notícia econòmica, et parlo de dues coses. Una, que el govern central està fracassant a acordar una moderació salarial i empresarial. Montero no descarta limitar l'increment dels sous públics per possibilitar el pacte de rendes i el xec de 200 euros a llars vulnerables es podrà sol·licitar des d'avui. I després, que sabem com d'endeutats estan els municipis lleidatans. Tenim 231 municipis amb dades, dels quals 108 no tenen deutes. És una bona notícia. La resta, 123, acumulen deutes de fins a 199 milions d'euros. Però ull, perquè d'aquests 123 consistoris que acumulen 199 milions d'euros, saps què? Que la ciutat de Lleida n'acumula 124. Per tant, pràcticament més del 62% del deute total de tota la província de Lleida és de la ciutat de Lleida. 124 milions de deute amb els bancs. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. ¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
¿Vols ballar a ritme de salsa cubana o de Tina Turner? ¿Tens ganes de riure com fa temps que no ho fas? Aquest cap de setmana, Calle Habana, The Best, el grup tribut a Tina Turner. I el monologuista Sergio Marín t'esperen a les nits al Port de Badalona. Aquest mes de juliol gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Una d'aquelles sintonies que no passen mai de moda, la dels Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, que ja saps que és la sintonia d'entrada de la veu també ja reconeguda, el que escriu i la veu, perquè els divendres el tens aquí, el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparando ya vacaciones o no?
Bueno, pero todavía no pienso. Yo cuando llegue. Yo vivo al día, al presente.
Bueno, pero lo tienes que tener cerca, ¿no?
Yo cuando era pequeño, cuando pasaban lista y decía, pues presente, pues eso. O sea, vivir el presente.
Muy bien. Oye, hoy es penúltimo día de temporada aquí en la radio, ¿eh? O sea, que la semana que viene es último día de temporada 2021-2022. ¿Cómo te quedas?
Pues ya ves.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
cómo pasa el tiempo, eso es lo que decimos.
Pasa,
¿sí?
Volando,
Fíjate, me estaban sonando los Rolling Stones por el otro lado de Satisfaction. Las cosas del directo.
Lo tienes en todas partes, tú. No puedes vivir ya sin los Stones, no podrías.
No, claro que no. Son sus majestades, ellos son.
Bueno, oye, tenemos propuestas de música en vivo, desafiando el calor de Lleida.
Sí, bueno, hace fresquito por las noches.
Bueno, fresquito, ya te digo, hace un fresquito que no veas.
Para mi gusto, sí. Bueno. O sea, que demasiado. Si estuviera en la playa, estaría, bueno, yo qué sé, maldiciéndolo todo.
Bueno, pero hay gente que se atreve a programar cosas.
Sí, tanto que sí. Mira, las pocas salas que todavía siguen ahí dando coletazos, pues tenemos en el Café del Teatro a los Gansos Rosas, que, como dice su nombre, es un tributo a los Gansos Rosas.
Sí, de los Gansos Rosas.
Están el sábado a las 9:30 en el Café del Teatre. A mí no me van a ver, obviamente, porque no me gustan los grupos tributos, aunque ellos dicen de que ellos han hecho callar bocas a los que menosprecian las bandas tributo. No sé. Pues bueno. No sé hasta qué punto, porque yo he visto alguna cosilla por ahí y digo, bueno, la verdad.
Igual te deberías dejar caer.
Sí, no, hombre, no. Que a esas horas tenemos a la Duaina, que después de haber estado en Ibiza toda esta semana pasada, donde ha estado cumplimentando 3 bolos, y de paso ha grabado el tercer videoclip del que será su nuevo álbum, Einheiser, de la canción Tu Sonrisa, en la playa Calanova, que armaron allí un Cristo muy guapo. Pues están en el Antares a las 10:30 con taquilla inversa. Uh-huh. O sea, una buena oportunidad, bueno, para volver a ver a la ninfa más guerrera que baja de los valles hasta el asfalto.
Bueno,
tenemos también otro concierto diferente, que es el de que ofrece María Rivera, que es un homenaje especial a Emili Pujol, que se lo hace en su pueblo natal de la Granadella. La guitarrista de Guisona pues estará pues el sábado también a partir de las 8 de la tarde con entrada libre. Y luego el plato fuerte del fin de semana pues está aquí al lado, en Rosselló, que hacen la Ensorrada, que reúne a 5 grupos y que sirve también para celebrar el 5º aniversario de la banda Fox System, que te acuerdas que fueron finalistas del Pepe Marín Rock.
Uy, pero hace tiempo de esto. Bueno, claro, es que hace tiempo.
Bueno,
es que
del último, del 2019, el que hicimos el último.
Claro, pero es que claro, 2019, es que casi nos han tenido 3 años sin Pepe Marín,
Nos han tenido en paréntesis.
Sí. Bueno, es un tema que no quería abrir ahora y que ya lo hablaremos a partir de septiembre.
En el retorno, exacto.
Sí.
Bueno, pues en la Ensorrada son 5 grupos de en Rosselló, están de Estrío, de La Torre, Kikets y Fox System, y también están como invitados, aunque no son de allí, que son de Albesa, los Oriol Foll, que están también de celebración del 22 aniversario desde que están en la carretera haciendo versiones y canciones propias.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué más?
Y bueno, hay un festival de estos diferentes, como una especie de rave hippie, por decirlo de alguna manera. Esto se llama el Owen Spirit Festival, que vuelve por 3er año al embalse de Santa Ana.
Pensaba que decías a Les Bases ahora mismo. He tenido como una... Pensaba que ibas a decir Les Bases. O se le ha colado a Andrés, o ha cambiado mucho la cosa y no nos hemos enterado.
Que, por cierto, el otro día, esta semana, colgué una foto de Las Bases y está teniendo un éxito terrible.
¿Pero de qué año?
No, de cuando Las Balsas eran Las Balsas, una foto de aquellas de época, y poniendo, digo, que tendrían que volver Las Balsas, y hay muchísima gente que se apunta, ¿eh?
Oh, claro, pero ya te digo, si es que eso no tiene truco.
Hay muchos que ponen, dice, hombre, que cómo se han dejado perder lo mejor que teníamos en Lleida. Bueno, para mí lo mejor de Lleida, ya sabes que es la San Miguel, pero bueno.
Pues lo segundo. Pues, oye, Las Balsas con una San Miguel.
Exacto, con unas cuantas.
Bueno, pues, no, me decías, en el embalse de Santana es el...
Sí, del 14 al 18 de este mes, o sea, de la semana que viene, empiezan el jueves hasta el lunes.
Vale.
Pero allí hacen muchas historias de relajación y tal, y luego hay 2 escenarios, y en los 2 escenarios que se llaman Dance Floor y Temple of Frequencies, donde estarán pinchando más de 100 de DJs de la escena electrónica y psicodélica, pero ininterrumpidamente, desde el principio hasta el final.
Bueno, pues nada.
Bueno, ya está bien.
Pues ahí está. Ya ves que hay música, la semana que viene ya rematamos, pero antes vamos con el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis escuchar, o sea, leer en las páginas del periódico La Mañana, entre semana, del lunes a domingo, ¿eh? O sea, si solo es ir al kiosco, comprar el periódico La Mañana y buscar hacia el final, que ahí es donde está Andrés, ¿eh? Con los espectáculos y el Melo Malo. Pero los viernes lo escuchamos aquí. Y hay mucha gente que espera este momento, Andrés, pero mucha gente que me envía mensajes. El viernes pasado recibí un montón de mensajes que no si yo estaba bien o porque no hacía programa, que no me has escuchado, Andrés. Bueno, pues tranquilos que el Melo Malo aquí lo tenéis. Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Esta genial frase de Gandhi me ha llevado a considerar que estamos en el imperio de los tontos. No hace falta mirar a escala mundial ni estatal, que vaya tela, solo con lo que nos tenemos que merendar en esta triste y desagradecida ciudad ya tenemos para el empacho. La ignorancia es muy osada, porque lo peor que le puede pasar a una persona es que sea un ignorante y él no lo sepa o no lo quiera reconocer. Para desgracia de los mortales que convivimos en esta sociedad, en política cada vez hay más de esos especímenes, por eso nos va como el culo. Nadie duda que nos gobiernan los tontos de la clase, muchos de ellos con el carnet del partido que fundaron algunos antepasados cuando todavía los ideales estaban por encima de los intereses. Vamos de mal en peor con toda esa gentuza que encima están robando descaradamente a la ciudadanía simplemente porque les estamos costeando unos sueldos que no merecen ni por asomo, ya que ni siquiera representan a toda la comunidad. Vaya fraude del puto sistema. Los tontos se tienen en tan alta estima que piensan que son muy inteligentes. Cuanto más inculta es una persona, más cree saber y más reacia se muestra a aprender algo nuevo. Los medios informativos estamos para defender la opinión pública. Y es de lamentar que la ignorancia y el analfabetismo en la política esté haciendo tanto daño. Lo peor del caso es que no admitan las críticas o que les resbale cualquier toque de atención, en lugar de aceptar los errores e intentar enmendarse. Muchos tontos son líderes natos y otros dormitan bajo el cobijo de algún mentor, de esos que cuando surgen los problemas giran la cara hacia el otro lado, como si no fuera con ellos. Los incompetentes abundan en la jauría política y esto no tiene arreglo con ningún cambio de sigla partidista, porque al final todos erran en lo mismo. Arreglados vamos con la purria que nos ha caído. Hace un par de semanas publiqué un Melo Malo, titulado Por amor de Dios, donde pedía que se acaben las calumnias por parte de quien saca pecho creyendo que en materia de fiestas lo hace bien cuando lo está haciendo fatal. El impresentable individuo en cuestión, en lugar de achantar la boa, tuvo la genialidad, generalidad, de poner el corazoncito de me encanta en el artículo colgado en mi muro del cara libro, Facebook, como diciendo que digan lo que digan, él seguirá la suya mientras le dure el chollo. Y lo que es peor, y de energúmeno, es que cuando colgué este que estoy leyendo, también puso me gusta, para mear y no echar ni gota, con estos políticos lamentables. Oh, yeah.
Mira, me río por no llorar, realmente. Sí. El otro día hablaba con una persona que le gusta el tema político. Bueno, tiene que haber gente para todos los gustos, Y me decía que es de las épocas que ha visto un nivel extremadamente bajo en nivel político, no me hablaba de partidos, en general en el Ayuntamiento de Lleida. O sea, me hablaba de los peores años a nivel político de las políticas y los políticos que tenemos en el Ayuntamiento de Lleida. Y eso se refleja después en cosas que pasan, en muchas cosas que pasan, pero bueno.
Sí, bueno, yo también, yo fíjate, en todos los años que llevo aquí, llevo 49 años aquí en La Herida, que le llamo yo, porque esto es una herida, y jamás había visto yo la ciudad peor que ahora.
Sí, sí, la verdad es que sí. Además, encuentro a la gente un poco desconectada de la ciudad, y eso sí que es problemático, ¿eh?
Y a nivel de fiestas ya ni te hablo, no, vamos, eso esto sí, ya es una vergüenza, pero mayúscula, vamos.
Sí, sí, eso sí que no funciona, las cosas como sean. Bueno, Andrés, oye, anímate, que estamos a las puertas de un fin de semana, nos oímos la semana que viene, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Pues hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet, porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem a la una de la tarda, ja saps que ho fem parlant de llibres a la llibrera, amb la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que també és la persona que et recomanarà què és, quin és el proper llibre que has de llegir. I avui t'asseguro que ve carregada amb propostes de cara a aquest estiu. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Escolta, mira, aquest programa d'avui i el de la setmana vinent, que serà el darrer de la temporada, ja el destinarem a fer propostes, bueno, el destinaràs a fer propostes de cara a l'estiu.
Sí.
Ja vam, no, vam parlar la setmana passada que anem a suposar que tenim més temps per llegir.
Sí,
que això del suposem. Temps és molt relatiu.
Sí.
Pots tenir molt temps a l'octubre i al juliol no, per exemple, o ganes, eh? Però és igual, anem a suposar que sí. I per tant, avui l'Anabel, agafa't, eh? Si no estàs asseguda o assegut, seu-te, eh? Perquè, clar, ens ha acostumat a això de les tres propostes de cada programa. Avui ens porta un assaig i nou novel·les gruixudes, m'ha dit.
Sí.
Gruixudes vol dir denses, llargues.
Sí, de més de 400 pàgines.
Mare
de
Déu. Vinga, va.
Agafeu llapis o boli i un paper. Vinga. Per anar apuntant, vale? Perquè et direm a explicar-vos, bueno, a donar-vos les propostes.
Comencem per l'assaig?
Començo per l'assaig. Es titula L'infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. És de la Irene Vallejo, que és filòloga, i tota la seva vida s'ha dedicat a escriure. De fet, ella, a més ha publicat novel·les. Va tenir molt èxit amb una novel·la que es diu El silbido del arquero, i es va decidir a escriure aquest llibre sobre la història del llibre. I és una meravella, és un assaig que se llegeix molt, molt bé, dona moltíssima informació, però és un llibre que recomano... Bueno, que recomano moltíssim, que a més té moltíssimes pàgines, 452, i que dona molt de sí.
Vale.
Vale? El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de la Irene Vallejo. Està publicat per Siruela.
Molt bé.
D'acord? Una altra proposta, ara ja comencem les novel·les.
Bé, que anem a les novel·les, que també són gruixudes.
Sí. Jo confesso, de Jaume Cabré, publicat per Random l'any 2014. Són 605 pàgines i parla sobre... És una llarga carta d'amor d'algú que ha de jugar sol durant molts anys i que comença a descobrir el tema de la lectura i dels llibres.
Mira.
Està... Molt, és un llibre espectacular, excepcional, molt ben escrit.
Més d'un s'hi pot veure reflexat?
Sí. Mm-hmm. Va rebre un parell de premis aquest llibre i a més ha estat traduïda a moltíssimes llengües. Mm-hmm. Per tant, és una aposta seguríssima. Va, explicaré uns, o sigui, recomanaré uns quants clàssics, eh?
Vale.
I al final tinc el clàssic...
A més, els clàssics mai moren.
El clàssic dels clàssics. La tercera proposta, 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez. 400 pàgines, en funció de l'editorial que estigui publicat.
Bueno, el número de planes no sé si cal que el remarquem.
Bueno, són gruixuts tots.
Ho dic perquè... Bueno, no, i a més, si algú llegís en format electrònic,
sí.
Depèn de la mida de la lletra, que te la pots canviar, doncs es fa més llar o, més, o no.
Però pesa menys.
Sí, això sí, pesa bastant menys.
A veure, hi ha molta gent que li agrada llegir.
Ah, vale, ja t'agafo, ja t'agafo. Clar, si t'has d'endur la bossa amb dos o tres llibres allí,
clar,
és un pes extra.
Tres llibres de 500 pàgines pesen molt més que un llibre electrònic.
No, no, i tant, molt més.
Molt més. Hi ha molta gent que li agraden els llibres gruixuts.
Sí, sí.
A mi, de fet, abans m'encantaven, era el que... Jo volia un llibre gruixut per llegir, perquè com que tenia més temps... doncs podia dedicar-li més temps.
Ai,
ara ja no. Bueno, Cien años de soledad és un clàssic de Gabriel García Márquez, és la història de la família Buendía al llarg de diverses generacions, és un clàssic de la literatura latinoamericana, impressionant i imprescindible també. Què més? L'amiga genial és la quarta proposta de l'Elena Ferrante. És la primera novel·la de quatre llibres, ¿vale?, d'un quartet, que parla sobre l'amistat, sobre l'amistat femenina, la rivalitat, per exemple. Mm-hmm. És una escriptora que se titula, bueno, que se diu Elena Ferrante, però ningú no sap qui és.
Ah.
És un gran misteri, sí. I va néixer a Nàpols, és l'única cosa que se sap d'ella.
Però hores d'ara ningú sap qui és.
Ningú no sap qui és. Hi ha moltes sospites, però ningú no sap qui és. L'amiga genial és la primera. Us el recomano moltíssim, perquè a més si us agrada, després podeu continuar amb la resta. Tot són llibres gruixuts i molt, molt interessants i molt ben fets. Un altre llibre, aquest molt gruixut, aviso, El jilguero, de la Donna Tartt. És una història que barreja l'art i el destí de les persones una mica, no? És un noi que sobreviu amb un atemptat terrorista amb un quadre a la seva motxilla. I aquest quadre l'acompanyarà a la resta de la seva vida per diferents motius. El jilguero, de Donna Tartt. Està publicat per Lumen l'any 2014. La número 6, Vida i destino, en castellà, Vida i destí en català, de Vasily Grossman, editat per Galàxia Gutenberg, tots dos, tant en català com en castellà. És una obra mestra de la literatura. És com el Guerra i Pau del segle XX. I hi ha moltíssims personatges. Hi ha una història marcada molt pel dolor, per l'amor, per la lleialtat. I persones que se surten al final, que sobreviuen, no? I que se resisten a ser aplastats o... per la maquinària de la història. És una... T'explica una mica la Unió Soviètica al segle XX i és molt, molt interessant per conèixer, per conèixer la història i les vides d'aquestes persones. Val? El número 7, Manual per a dones de fer feines, que també està en castellà, que és de la Lucía Berlín, una escriptora que va ser reconeguda molt més tard. Aquest llibre es va publicar, de fet, l'any 1977 i va passar sense pena ni glòria, fins que el 2015 es va tornar a reeditar i es va convertir en un supervendes. És un llibre de contes, que això també està molt bé, perquè pots anar...
Val. O sigui, és gruixut, però allí dins hi ha històries.
I són històries diferents. Manual per a dones de fer feines. Són històries molt bones, impactants, molt bèsties, vull dir, està molt bé. A mi m'agrada moltíssim. El número 8 és una novel·la d'intriga, que és La veritat sobre el cas Harry Quebert, d'un suís que es diu Joel Dicker, que ha publicat diferents llibres semblants, o amb una història semblant. És un llibre que està molt ben fet, és una novel·la negra molt, una mica diferent a lo que estem acostumats a llegir, vull dir que no és tan A més B igual a C,
sí,
sinó que està molt bé. A més, com a curiositat, el Joel Dicker tenia 27 anys quan va escriure aquest llibre, i és un llibre dins d'un altre llibre, que això són coses que a mi m'agraden força. El número 9, la novela número 9 que os recomano, es El corazón helado, de la Almudena Grandes. Clar, jo pensava, la Almudena Grandes sí que va començar escrivint i té alguns llibres breus, però jo crec que la Almudena Grandes ho feia molt bé i triomfava molt, era amb els llibres més gruixuts, i El corazón helado és prova d'això. Són 1.200 pàgines.
Hola, vinga.
Però és una barbaritat, és bestial, aquest llibre. És, barreja moltíssimes coses. Jo penso que va ser el seu millor llibre, la seva millor novel·la, una de les més ambicioses, no?, que tracta la història de dues famílies al llarg també de la història, amb la Guerra Civil pel mig i...
Però això tu pots anar llegint tranquil·lament, eh?
Clar, però necessites temps.
No, sí, però sí. Pots anar allargant vacances, sí, i per Nadal ja l'acabaràs.
No, saps què passa amb els llibres gruixuts? No pots deixar de llegir-los.
No.
Perquè després te perds.
No quedeixis, ah.
Clar.
Escolta, una pregunta. Tu prens anotacions amb aquests llibres llargs a vegades o què?
No.
No?
Bueno, depèn. Quan llegeixo pel grup de lectura sí que prenc moltes anotacions. Ah. Perquè estic estudiant els llibres. Uh-huh. Quan llegeixo per plaer, no. A no ser que hi hagi alguna cosa que m'agrada molt, llavors faig una foto.
Jo em perdo. És a dir, a mi em passa les sèries i les pel·lícules, ja. Quan comencen a anomenar la gent pels noms i cognoms,
sí.
No em queden. O sigui, no els associo el nom a les cares.
Ja. I dius,
llavors,
aquest qui era?
Van parlant i diuen, sí, el David, tal. I aquest qui era? Fira, que torno enrere. I una vegada vaig agafar apunts i tot. Dic, mira, no pot ser, no puc veure una pel·lícula agafant apunts, jo.
Hi ha llibres que són, o sigui, sagues familiars que ja venen amb un arbre genealògic al davant, eh?
Veus? Sí,
per exemple, ja per exemple, la de el llibre de García Márquez, Cien años de soledad, i el porta.
Clar, és que si no... Jo a vegades ja dins de la meva pròpia família no sap si és cosí segon, tercer, o del part del pare o de la mare, doncs imagina't...
Molt malament, llibre. Molt malament.
Bueno, ja, però... Però és així.
Això té la teva família?
Bueno, sí, 1.200 planes.
1.200, el corazón helado, el Almudena Grandes. Són, o sigui, tots els llibres que recomano ara mateix són, ja, penso que imprescindibles,
sí,
eh?
Sí.
Però a més de gruixut, imprescindibles. Mm-hmm. I vaig acabar amb un,
venga,
que jo me vaig llegir fa molts, molts anys,
el
molts,
record.
Que a més me'l vaig llegir un estiu d'aquests d'avorriment, que dius, què faig? I el tenia a casa i vaig pensar, ostres.
Venga, ja que el tinc.
Ja que el tinc, ja, si està aquí, deu ser per alguna cosa.
Sí, a veure, o sigui, no vas voler llegir-lo.
No, va caure les meves
cridar.
Mans. Sí.
Va dir, mira, escolta, no hi havia res més. Mira'm, que estic aquí i abandonat.
Sí, feia molt temps que estava allà a la prestatgeria.
Vale. I
un estiu diu, pues me'l llegiré.
Tots tenim llibres d'aquests per casa.
Sí, claro.
D'aquests que no acabarem llegint mai.
Aquest, i a més aquest segur que tothom el té.
Vinga, a veure.
Don Quixot.
Ah.
Don Quijote de la Mancha.
Mira, home, aquest és un clàssic,
és
clàssic.
El clàssic, a més, és un best-seller, perquè el típic best-seller és el que se ven moltíssim.
Però és fàcil de llegir? No separa...
És molt fàcil de llegir. Ah. És molt fàcil. A veure, ja està escrit en castellà, en un castellà que no estem acostumats,
o sigui,
a
aquest és el que comença en un lugar de la Mancha.
En un lugar de la Mancha, de cuyo
nombre no quiero acordarme. Sí. Val. O sigui, això ho sabem tots.
Però és una novel·la d'aventures, és una novel·la que parla sobre la llibertat...
O sigui, és bonica, a més.
És impressionant, és impressionant.
Doncs mira...
A més, sempre ho diuen, diu Cervantes, no és que fos un gran escriptor, però va fer una obra mestra.
Uh-huh.
I recomano moltíssim per la gent que tingui temps ara mateix i hagi alguna vegada vist un Quixot a casa seva o a la biblioteca mateix, que tenim moltíssims exemplars, de dir, doncs mira, li donarem una oportunitat. Perquè realment, si no s'ha fet, si no s'ha llegit, és un llibre que val molt, molt la pena. És un llibre d'aventures, és un llibre que parla sobre l'amistat, és un llibre que parla sobre com la gent te vol fer creure que estàs boig, sobre l'utopia, no?, de com buscar...
No, sí, hi ha coses que potser són més actuals del que pensem.
Molt actual, molt,
a vegades
totalment.
Ens pensem que, ui, no, això ho van escriure fa un munt d'anys, és antic, que no, que la vida no canvia tant.
No.
Canvia una mica l'envoltori, si voleu, però les persones no canvien tant.
Jo, realment, és un llibre que, vull dir, m'agradaria tornar a rellegir aquest,
bueno.
Sí.
Doncs apa.
Sí. Ja està, doncs, jo espero que tingueu material.
Home, aquí hi ha material per l'estiu dels propers anys, per entendre'ns.
No, bueno, tant.
Són 9 novel·les i un assaig. Les novel·les ja ens ha dit l'Anabel que eren gruixudes.
Sí, i l'assaig també.
Tot això ho teniu a la biblioteca pública, per tant. Però que si n'heu d'anar a buscar algun, aneu ja. O mireu per l'aplicació a través d'internet. Anabel Ramos, preparada per la setmana vinent, que és el darrer espai?
Sí, preparadíssima.
Vindràs també així, amb propostes de Ceuta que hi agafa llapis i paper?
Sí, amb propostes de seu agafa llapis i paper, però per a la gent que no tingui temps de llegir.
Ah, val. Anabel Ramos, fins la setmana vinent, bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
I nosaltres ja busquem senyals horàries, ens plantarem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Encara hem de parlar de les estrenes de cinema, que n'hi ha, i de les propostes al nostre espai groc.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya están aquí. Bueno, me refiero a las consecuencias de esa inflación que, según el último dato de estadística, supera, ya lo sabes, el 10%. Entre esas consecuencias, pues se encuentra el retroceso del consumo, que es el mejor termómetro de cómo va la economía de las familias. Y ese indicador ya acusa la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo absolutamente todos. Empiezo por las tradicionales rebajas de verano. Uno de cada dos españoles reconoce que ha reducido sus compras debido a la inflación y, además, como no nos llega para todo, pues tenemos que priorizar en qué gastamos el dinero que nos queda después de pagar las facturas. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que estamos sacrificando el presupuesto que en esta época solemos destinar a renovar nuestro armario en favor del ocio. Tenemos que priorizar nuestros gastos y esto puede dar al traste por tercer año consecutivo con las rebajas de verano. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y por tanto va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
El sector textil de nuestro país estima que desde que comenzó la pandemia ha cerrado el 30% de la red comercial. Y mientras las tiendas de ropa y complementos siguen echando el cierre, hay otras que ni siquiera llegan a ver la luz, ni siquiera pueden levantar la persiana, directamente no nacen. Hoy hemos conocido que la creación de nuevas compañías se redujo en mayo un 4,6% y ya encadena dos meses a la baja. Lógico, porque con la amenaza de una recesión en ciernes, una inflación disparada y el precio del dinero subiendo, pues hay que ser muy valiente para abrir un negocio hoy día. Y otra consecuencia más de esta espiral inflacionista. A pesar de que tenemos más ganas que nunca de irnos de vacaciones, el sector hotelero empieza a registrar ya un notable incremento de las cancelaciones, en torno a un 20% más. Muchas familias están haciendo cuentas y lo que decíamos antes es que el sueldo no llega ahora mismo para todo. Máxime cuando también los precios de los paquetes turísticos están por las nubes. Los dos últimos veranos nos tocó ir al pueblo por el coronavirus y este año igual nos toca hacer lo mismo por la inflación. Precisamente hoy los hogares y colectivos más vulnerables, los que ingresan menos de 14.000 euros al año, pueden solicitar ya el cheque antiinflación de 200 euros anunciado por el gobierno. Habrá que comprobar en todo caso si ese dinero llega de verdad a quien lo necesita o si se repite lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital, porque dos años después de su aprobación solo lo cobran la mitad de los beneficiarios previstos por el gobierno. Pues hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Distintas asociaciones y víctimas del terrorismo se han manifestado en la Plaza Neptuno de Madrid en el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La concentración estaba prevista frente al Congreso de los Diputados, pero en el último minuto han sido reubicados. Denuncian el desprecio del gobierno que humilla, dice, a las víctimas, pactando con Bildu la ley de memoria democrática. Precisamente hoy el juez García Castellón cita como investigados a tres exjefes de ETA, Cantauri, Amboto y Miquel Ancha, por el secuestro y asesinato del concejal del PP hace 25 años. Fue el 12 de julio del 97. En el auto, el magistrado considera que pudieron incurrir en delitos de secuestro y asesinato terrorista. La citación llega después de que la Guardia Civil concluyera que pudieron impedir la muerte de Miguel Ángel y no lo hicieron. Los bomberos están cada vez más cerca de dar por extinguido el incendio de Venta del Moro en el límite de la provincia de Cuenca. Se han quemado 1.300 hectáreas y buenas noticias también sobre el fuego de Aranjuez en Madrid, que podría quedar totalmente extinguido mañana sábado. El segundo día de encierros en Pamplona ha dejado 6 heridos, 5 de ellos por traumatismos en distintos puntos de la carrera, y una sexta persona que parece se ha caído desde el vallado. Un encierro que hoy ha durado más de 3 minutos por un toro rezagado. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha lamentado que el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales en la futura reforma de los tratados de la Unión. Considera que el Parlamento Europeo no debe entrar en un ámbito que no es de su competencia, dice, ni debe interferir en los asuntos internos de los países democráticos con agendas políticas radicales, asegura que ponen en peligro los derechos fundamentales. Y hoy se cumplen 9 años de la visita del Papa Francisco a la isla de Lampedusa. Simboliza el drama de los inmigrantes en el Mediterráneo. Desde allí el Papa lanzó una llamada a la fraternidad y a una iglesia en salida a las periferias existenciales. Si queremos, afirma, construir un mundo más justo y solidario, una llamada más urgente y actual después de 9 años en el mundo por la guerra y la pandemia.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Segundo fichaje ya del Atlético de Madrid.
Sí, después de Witsel llega Samuel Lino, extremo brasileño del Gil Vicente y jugador destacado en la Liga Portuguesa de este año. Firma por 5 temporadas. Hoy además vuelve al trabajo el Real Madrid con jugadores como Courtois, Kroos, Mendy, Ceballos o Mayoral. Esta tarde, 5:30, primer entrenamiento. En Barcelona, opinión de Ronald Koeman sobre lo que debería hacer el Barça con De Jong.
Frenkie quiere quedarse. Yo pienso que es un jugador para el Barça, para mejorar, no hay que vender los jugadores como Frenkie de Jong.
Hoy además debuta la selección femenina de fútbol en la Eurocopa. Enviado especial a Inglaterra, Andrea Peláez.
Las jugadoras de Jorge Vilda acaban de terminar un paseo de activación en los alrededores de su hotel en Milton Keynes, la localidad en la que hoy jugarán a las 6 ante Finlandia. A las 3:04 hora española saldrán hacia el estadio, que hoy presentará una gran entrada. Anoche se habían retirado ya 18.000 entradas. Una duda en el 11, suponiendo que Mariona suplirá a Alexia en el centro del campo, queda por despejar la X en la delantera. El partido, por supuesto, lo contaremos en tiempo de juego desde las 6 de la tarde.
Tenemos tiempo de juego en COPE con ese partido, pero lo tenemos en COPE más desde las 4 con la primera llegada en alto del Tour de Francia. Además, a la 1:30 arrancan los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, y de última hora ya es oficial que Aito García Reneses va a dirigir al Girona en la Liga CB.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Ara mateix, pràcticament 7 minuts per sobre de la una, hem assolit els 27 graus a la ciutat de Lleida, i és divendres 8 de juliol del 2022. Això vol dir que estem a les portes d'un nou cap de setmana. Un cap de setmana que, com ens ha explicat abans el nostre meteoròleg Armando Álvarez, estarà integrat ja dins d'aquest temps anticiclònic, és a dir, que durant els propers 7-10 dies, això ho diem així, ho llancem a l'aire, però els propers 7-10 dies, tot sembla indicar, hores d'ara, que serà un temps extremadament estable, d'aquells que no passa res. Surt el sol i es pon. Surt el sol i es pon. Ni núvols tindrem, per entendre'ns. Per tant, protecció solar, crema... L'altre dia em va trucar un oient i em deia, però és que quan nosaltres érem petits no ens posàvem crema i no passava res. Aviam, que a més aquesta setmana s'ha parlat molt del melanoma de pell. Penseu que l'agressió de l'ésser humà sobre el planeta ha fet que, per exemple, la capa d'ozó a algun lloc hagi desaparegut fins i tot. Parlem d'allò dels forats de la capa d'ozó. Però és que als llocs on no ha desaparegut s'ha aprimat. I això vol dir que deixa passar més els raigs energètics del sol, que són nocius per nosaltres, que la nostra pell no està acostumada. I, per tant, la incidència a hores d'ara, el que ens arriba a la pell, és més potent que fa anys. Això una. I dos, els càncers de pell augmenten. I augmenten amb persones no joves, no de 8 o 10 anys, no, els de 30, 40, 50. I aquests són els que eren petits fa 30. Per tant, Que el tema de la protecció solar, escolta, busca la marca que t'agradi més o la que doni més confiança. Si no és un problema de màrqueting, però posa't protecció solar. Si, sobretot si has d'estar exposat o exposada al sol. Si és a les hores centrals i no pots evitar-ho, doncs busca les ombres, barret i hidrata't, que aquests propers dies la meteorologia doncs, no et donarà treva. Va, que anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia a veure què ens expliquen. Busquem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a la província de Lleida, predomini de cel poc ennuvolat o clar. Temperatures màximes en ascens al Pirineu i amb pocs canvis a la resta, arribant fins als 33 graus a la Seu d'Urgell, 32 a Balaguer, 31 a Lleida Capital i Tàrrega i 25 a Viella. A més, vent fluix variable. Demà dissabte esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar. Això sí, amb intervals aïllats d'evolució diurna al Pirineu. Temperatures en ascens arribant als 34 de màxima a la Seu d'Urgell, Balaguer i Lleida Capital, 33 a Tàrrega i 27 a Viella. A més, vent fluix del nord al Pirineu i del sud a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Recorda que t'explicava que un electricista de 45 anys ha mort mentre treballava en una nau a Juncosa, segons ha informat el cos de Mossos d'Esquadra, que tracten l'assumpte com un accident laboral. El segon que coneixem amb víctima mortal en les darreres 48 hores. L'altre, te l'explicava ahir, un home de 38 anys que estava fent una reparació al sostre d'un supermercat i que va caure, i per mala sort va caure damunt d'un quadre elèctric i va patir una descàrrega elèctrica que li va provocar una aturada cardiorrespiratòria. També amb tema d'incendis, que afortunadament estan minvant, però que no hem de baixar la guàrdia ni molt menys, però que sàpiguis que els agents rurals finalment han localitzat la burilla de cigarreta que va provocar l'incendi forestal el d'Artesa de Segre, a la Noguera, el passat 29 de juny. Va ser un foc que al final va afectar una superfície agrícola i forestal combinada d'unes 130 hectàrees i que va començar en una finca situada al costat de la carretera C-14. Els agents rurals recorden que està totalment prohibit llençar puntes de cigarreta des del vehicle. Que és que, si ets fumadora o fumador, al vehicle ja portes un cendrer. Escolta, que si el tens ple, doncs ets fumador perquè vols, o fumadora perquè vols, buida'l. I si pot ser, quan el buidis, no el tiris al pàrquing, ni al carrer on vius, ni al mig de la natura. T'endús una bosseta i el poses dins de la deixalleria, que no costa res. És que, de veritat, aviam... Mira, si vols un consell, primer, deixa. Si és que vols deixar de fumar, busca ajuda. A l'Hospital Santa Maria de Lleida, que per cert han començat els actes del 100 aniversari, dels 100 anys, tenen un centre de deshabituació, un servei de deshabituació al tabac boníssim. O sigui, aquest és el primer pas, si és que ho vols deixar. Si no ho vols deixar, planteja't beneficis i inconvenients que t'aporta ser fumadora o fumador. Tampoc em posaré on no em demanen, però planteja't-ho. Saps allò de la fulla de paper i les dues llistes? Doncs pros i contres. Si al final arribes a la conclusió de ostres, doncs sí, ho vull deixar, al Santa Maria, que tenen un centre de deshabituació al tabac boníssim. Mentre, escolta, ho sento, però quan acabis hi ha cendres portàtils. No pot ser això de tirar les burilles pels carrers, que ja n'hem parlat, que es colen per tot arreu, que són contaminants. Si a més tens un cendrer, doncs ho sento, buida'l quan s'omple, però buida'l en un lloc habilitat per això. T'endús una bosseta de casa, un cop a la setmana, jo què sé, la quantitat de cigarretes que fumes i que deixes al cotxe. Però és que, clar, tirar-ho al carrer, que ja s'ha convertit com normal, és normal. Mira, quan una fumadora o un fumador acaba, ho tira a terra. Doncs no és normal. I ja conduint per la via, fora de les ciutats, a part de ser una cosa insalubre, de mala educació, a part de tot això és perillós, perquè és un element que està encès i que encara que ens sembli que és molt petit i que no passarà res i que s'apagarà sol amb l'aire dels cotxes, doncs al final una d'aquestes burilles organitzen un incendi, com és aquest, el que vam tenir a Artesa de Segre, 130 hectàrees, que ara podien no estar cremades. Canviem de tema, perquè ja t'explicava abans que finalment Agroseguro ha estimat en 103 milions d'euros les indemnitzacions que haurà d'abonar als productors de fruita per les glaçades del mes d'abril. La majoria dels danys s'han registrat en fruita de pinyol i en llavor. S'aprecia, sobretot, fruita de menys qualitat. Per cert, que si vius als barris de Pardinyes o de Capon, però no exclusivament només en aquests barris, a la ciutat de Lleida o a qualsevol altre municipi de la ciutat de Lleida, ull, perquè han trobat marcadors de paper que els lladres col·loquen en panys d'aquests barris de Lleida. Mira, jo t'explico. Agafen un trosset de paper petita, com la ungla, el dobleguen i el posen a on posaries la clau. I el foradet on posaries la clau. És un trosset de paper. Des de fora es veu. Si al cap d'una setmana passen i veuen que hi segueix sent, vol dir que no s'hi ha posat cap clau, vol dir que no s'està fent anar aquell pany. I els hi dona, doncs, aquesta informació. Per tant, els Mossos ens diuen, si veus aquest paperet, el teu veí o el teu, truca als Mossos d'Esquadra i els hi dius, que vindran a revisar la comunitat. Això s'ha vist a Pardinyes i a Cap Pont, però això pot passar a qualsevol punt de la geografia catalana. Amb Crònica de Cultura, Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, organitzada per la Paeria, ha estat triada pel Festival Animator de Polònia com a certamen convidat en aquesta 15a edició del 8 al 21 de juliol a la ciutat de Pozan i que qualifica per als Premis Òscar. És una bona notícia. I recorda que amb informació econòmica t'explicava que a la província de Lleida hi ha 231 municipis, dels quals 108 no tenen cap mena de deute amb els bancs. Ole per aquests 108. De la resta, els 123 consistoris restants acumulen un deute amb els bancs de 199 milions d'euros. Però ull, perquè d'aquests n'hi ha un que sobresurt per damunt de tots, que és l'Ajuntament de la ciutat de Lleida, que acumula 124 milions de deute amb els bancs. Això vol dir que del total de tota la província, el 62% del total correspon a l'Ajuntament de Lleida. Va, que fem una pausa ràpida i de seguida parlem de cinema amb les estrenes d'aquesta setmana.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Oye, ¿quieres ahorrar con los oportunidades de Carrefour? Hasta el 10 de julio en Carrefour y Carrefour Market tienes la sandía rallada sin pepitas origen España a 0,69 euros el kilo. Y el melón entero piel de sapo origen España a 0,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia ja saps que el que farem tot seguit és parlar de cinema. Ho fem el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Després de la setmana, Ricard, ja no me'n recordava quina veu feia.
Vaja. Bueno, no, a més la veu la tinc així una mica d'hivern, una mica de fons encara. Costa això, eh?
Bueno.
O sigui, dos anys i mig sense refredar-me i ara mira, en ple juliol. Si és que... En fi. Bueno. Coses que passen.
Ara passa molt, això de refredar-se també per el tema dels aires acondicionats, eh?
També tens raó. També tens raó.
És que...
Bueno, Laura González, sí, és veritat, la setmana passada ens vam saltar les estrenes, però vaja, aquesta setmana veig que torna a haver estrenes. No, no sé si has notat com un increment de propostes cinematogràfiques, les darreres setmanes.
Doncs no, no he notat un increment substancial.
Bueno, però va haver algun divendres... Va haver algun divendres sí. Que estàvem a 3 i 4 estrenes. Vull dir que no està malament, ara.
Sí, és possible, és possible. Lo que sí que m'has deixat tan abandonada que jo he pogut anar al cine fins a 3 vegades, eh, Ricard?
Has anat al cine? Tres vegades? Sí, sí. Caram. Que...
Clar.
Què has anat a veure, veure? Això...
Pues mira, vaig anar a veure Top Gun. Ja
ah, és veritat.
Ai, que no l'arribaran a veure, si la treuran de cartellera, doncs pues la vaig anar a veure, per si de cas.
Bueno, i què tal?
El mateix dia que me vas dir que la treuran, jo vaig anar.
I què tal? Et va agradar o no?
Sí, em va agradar. Compleix amb el que promet. I això és important en una pel·lícula, perquè a vegades hi ha pel·lícules que te creen unes expectatives com a superaltes i després vas i pues, no t'agraden perquè l'expectativa prèvia pues, era massa alta.
Clar, clar. Saps?
Que és el que m'ha passat veient House of Gucci, que l'he vist a casa, la pel·lícula de Ridley Scott, amb un repartiment on teníem a Jeremy Irons, on teníem al Pacino, amb Giga, Adam Driver, tal. O sigui, tot pintava molt bé.
Sí.
Però la pel·lícula en si no té res.
Vaja.
Sí, pues, em porta una decepció.
La tinc marcada...
Tot no la vaig veure al cine, la vaig veure a casa.
La tinc marcada perquè m'ho vau dir i tal, i la tinc marcada a la a HBO, em sembla que està, ara no sé en quina plataforma, la tinc marcada allò de dir, bueno, vinga, l'he de veure, doncs pues ja no la veig. Ja no la veig.
Sí, te la pots estalviar, la veritat. Hi ha coses més xules per veure. Després també vaig anar a veure Lightyear.
Ah, has anat a veure Lightyear. I què tal?
Sí. Doncs em va agradar molt. La veritat és que em va agradar molt. Vaig... Bueno, els 20 minuts ja estava plorant.
però què és de plorar?
Home, doncs té puntets que... Bueno, la premissa de Pixar sempre ha sigut per cada somriure una llàgrima.
Ja, bueno, però...
Llavors, doncs, bueno... Comencen ja fort, saps?
Ostres.
Hi ha un personatge que em va captivar, que és un personatge d'un gat robot,
sí.
Que em va agradar molt. De fet, he estat buscant merchandising del gat robot aquest. Però resulta que, clar, amb l'aparició dels ninots Funko Pop, que han fet molt mal al món del merchandising, només hi ha l'opció d'agafar-te aquest personatge en Funko Pop.
Ah.
I, clar, els Funko Pop no m'agraden.
Yeah.
Volia un ninot d'aquest gat robot. Però no...
De moment no l'has trobat. Va, espera. Espera que arribi el Nadal. Dates de Nadal.
Espero. No, però d'aquí al Nadal encara hi haurà més estrenes, hi haurà més coses de Disney, ja veuràs.
Bueno, però aquesta ve, a nivell Pixar, eh?
Sí. I, claro, si ets un fan de la saga de Toy Story, pues estàs amocat a que t'agradi.
Hòstia, que bons que són, ho dic ara des del punt de vista de que al cap dels anys mantenir... aquest nivell... A veure, hi ha gent que no li agrada, i això no és discutible, eh? Perquè això dels gustos ja saps que... Escolta, que és molt personal, però poder mantenir aquest nivell de que sempre l'encerten a la gent que li agrada, eh? L'estil Pixar, any rere any, després de tants anys, és una barbaritat, eh?
Sí. De fet, Lightyear comença amb un puntet de nostàlgia, perquè les primeres frases, saps? Diuen, a l'any 1995, un nen anomenat Andy va anar a veure aquesta pel·lícula i es va enamorar del personatge principal, saps?
Vaja.
Llavors, sí, és com a... Tant, no oblidem que Buzz Lightyear és el merchandising d'aquesta pel·lícula.
Sí,
i no que Buzz Lightyear de Toy Story és el merchandising d'aquesta primera pel·lícula.
A l'any 95 va sortir Toy Story, que va ser el primer llargmetratge i primer èxit de Pixar. Estem parlant de 27 anys, ni més ni menys. I tu veus Toy Story avui en dia i t'asseguro que encara està ben vigent, eh?
Sí.
En fi,
sí,
escolta,
sí. Després...
el que m'interessa, sí. For All Mankind, la de Apple TV Plus, perquè jo aquesta l'he començat un munt de vegades i no l'he seguit, no perquè no m'agradés, al contrari, m'agradava, perquè m'han tallat els dies que em posava jo per veure-ho i després no m'hi he tornat a posar. Què tal? Tu has avançat aquí...
Sí, he avançat moltíssim, ja ho saps. Jo estic ja a la tercera temporada, ja.
Ah.
Que és la que han estrenat ara fa no res. Doncs ja he vist el primer capítol. Sí, el primer capítol. També he de dir que els capítols d'una hora i pico de durada, a mi, personalment, me generen més molèstia que una altra cosa. Perquè
clar.
40 minuts de durada de capítol n'hi ha més que suficient.
És que és el que em va...
Si ja sumes el doble...
Clar, és el que em va passar. És el que em va passar a mi. Clar... trobar una hora i mitja que perquè a més s'ha d'estar atent, perquè comencen a dir noms i jo em perdo molt, de silenci a casa i tranquil·litat i que puguis ocupar la tele principal és un problema. I per això no l'he seguit, o sigui que he de tornar a començar i justament. Però vaja, ja em dius que bé, que m'agradarà.
Sí, jo de fet me parteixo els capítols.
Ah.
La meitat un dia i la meitat l'altre.
Vaja.
Sí, me busco quina escena, com dir, vinga, doncs fins aquí. A veure, hi ha capítols que no els he pogut deixar a la meitat, que sobretot són els capítols de final de temporada, que és com que te van preparant al llarg de la temporada per aquell capítol.
Sí,
no?
Sí, sí.
Està tota l'atenció tan...
S'ha de veure sense...
Tan concentrada allí que no pots parar.
Ah, escolta, ara que hi penso, tu eres de Stranger Things o no?
Bueno, era de Stranger Things. La veritat és que aquesta última temporada no m'ha agradat gens. Són capítols que no passa res en tot el capítol i els últims 5 minuts, pam, que fan el cliffhanger. Això és... no sé.
O sigui, tu t'has convertit en una d'aquestes... Perquè, no, en conec, de persones que va començar a veure Stranger Things des del principi i ara el que volen és que s'acabi ja. O sigui, diu, mira, no la deixaré de veure perquè l'he vist, però, o sigui, la vull veure que s'acabi i passar de sèrie ja.
Exacte, sí.
Val.
Que s'acabi ja. Els nens cada vegada estan creixent més lletjos, pobres. La veritat és que sí.
Bueno, jo no...
La primera temporada és que cucos, que monos tots, no? I ara... Són ja, adolescents. Pues... Bueno, no són adolescents, que alguns ja tenen 20 anys.
Però bueno, fan d'adolescents.
Sí,
és la màgia del cine.
Sí.
Bueno, va, anem a les estrenes, que tenim 7 estrenes.
Espera, que volia explicar una altra pel·lícula.
Ah, quina has vist?
Volia explicar una altra pel·lícula que m'ha encantat. Sí que són 2 hores 20, me penso, o 2 hores i mitja de pel·lícula, però diu Todo a la vez en totes partes.
Ah.
Vale? És una pel·lícula dirigida pels Daniels, se fan dir els Daniels, els directors, i està protagonitzada per Michelle Yeoh, que és la que feia de Capitana Philippa Giorgio a Star Trek Discovery, però també és la protagonista de La Casa de las Dragas Voladoras. Les coreografies de lluita estan presents en aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que planteja el multivers d'una manera molt original, i jo us la recomano de veure. O sigui, la pel·lícula es parteix com en 2 parts. La primera, rius moltíssim, i jo la segona vaig acabar en un mar de llàgrimes, la veritat, perquè té un missatge molt profund, segons el meu pare, que s'explica de forma pues així, una mica còmica, però bueno, és que al final la comèdia només és tragèdia i experiència.
Vaja.
Tot és tragèdia.
Tot.
I la veritat és que tot va bé en totes partes, us la recomano moltíssim, 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 moltíssim. La teniu al Fnatic i si podeu anar a veure-la, no us la perdeu.
Vale, però a mi me la recomanes o no?
A tu te la recomano també, Ricard.
Vale.
La veritat és que jo crec que et tocarà el coret.
Vale.
I el fet de que, clar, comença la primera part, que és molt catxonda, rius moltíssim, doncs ja estàs en un ambient relaxat, preparat, o sigui, amb el cor ja obert, per a que et fotin allí la ganyotada, saps? Que te deixi la pel·lícula.
Vale. Venga, Todo a la vez en todas partes, venga. Top Gun Maverick i Lightyear són les tres pel·lis que sí que ha anat a veure la Laura González al cine. I ara t'expliquem les 7 estrenes d'aquesta setmana. Comencem forts, eh?
Ui, bueno. Avui va de rock and roll.
Que, per cert, aquest tema, entre d'altres llocs, surt a la pel·li d'Aviones, la segona, em sembla. Sí, la segona. Sí.
Estan dos estrangers.
Sí. Bueno, i aquesta música per què?
Bueno, perquè l'estrena gran d'aquesta setmana és la de Thor, Love and Thunder.
Ah.
Llavors, el tràiler de Love and Thunder, com que és el deu de Thor, Thunderstruck.
Clar.
Pues la cançó. I ha ficat aquesta cançó al tràiler i dic, mira, així molt bé. Doncs vinga. Thor, Love and Thunder. Pues repeteix de la direcció, novament, Taika Waititi, que ja va realitzar la tercera entrega d'aquest personatge dels Vengadors de Marvel. I, bueno, el director també surt com a personatge, a la pel·lícula.
Mm.
Llavors, dins de la línia temporal i del multivers de l'univers Marvel, aquesta pel·lícula es situaria un cop passada la trama d'Endgame, quan Thor s'uneix amb la seva nova arma a la tripulació de Guardians de la Galàxia. Llavors, el repartiment d'aquesta pel·lícula doncs torna a comptar amb Natalie Portman i afegeix com a Nolan a Christian Bale.
Mm.
Així doncs, bueno, us explico una mica de què va. També ho entro, el Tor, entré en un viatge que no s'ha semblat en res al que s'ha enfrontat fins ara. I és que és el viatge per la cerca de la pau interior. Però el retir espiritual de Thor doncs, es veu interromput per un assassí galàctic conegut com en Gor, el carnisser de Zeus, que busca l'extinció del Zeus. Llavors, per fer front a l'amenaça, el Thor sol·licita l'ajuda a la Valkyria, que ara és reina d'Asgard, de Korg, i de la seva exnúvia terrícola, a Jane Foster, que és la Natalie Portman, que, per la sorpresa de Thor, doncs, empunya inexplicablement el martell de Thor, el martell màgic, el Mjolnir, com a personatge de la poderosa Thor, que veurem si això té a veure també amb el tema del multivers. Llavors, junts s'embarquen en una aventura còsmica en la qual doncs, hauran de descobrir el misteri de la venjança aquesta del carnisser de Zeus i aturar-lo abans de que sigui massa tard. La pel·lícula doncs, compta amb grans dosis d'humor, com ja acostuma a fer el Taika Waititi, i també ve acompanyada de la banda sonora de Michael Giacchino, i per cert, està que no pare, perquè de les últimes pel·lícules que he anat a veure al cine, dos portaven banda sonora seva. Uh-huh. Entre elles, la Gear, i l'altra que he anat a veure així últimament, que també portava banda sonora seva, era la de Jurassic World.
Ja.
Dominion. Sí, està que no pare, aquest compositor.
Bueno.
Bé, seguim les estrenes. Tindrem Benedictium, que és una pel·lícula britànica, és un drama biogràfic del personatge de Siegfried Sassoon, que va ser un home complex que va viure els terrors de combatre en la Primera Guerra Mundial i va ser condecorat per la seva valentia, però al seu retorn doncs, es va convertir en un ferm crític de la continuació de la guerra per part del seu govern britànic. Doncs bé, la seva poesia, perquè ell era poeta, es va inspirar en les seves experiències del front occidental i va acabar sent un dels principals poetes de guerra de l'època. Era idolatrat per Aristòcrates, per estrelles del món literari i escènic prominent, i va mantenir relacions amb diversos homes mentre intentava acceptar la seva homosexualitat. Al mateix temps, trencat pel terror de la guerra, va fer del seu viatge vital doncs, una cerca per trobar la salvació, no? Tractant de trobar-la en la conformitat del matrimoni amb una dona i en la religió.
Mm-hmm.
Vale? És una pel·lícula de tal biogràfic, seriosa, britànica, bueno, aquestes pel·lícules d'època que...
Anglesa, vaja, sí.
Britànics, que en realitat ja estàs a lo que vas. Molt text, visualment molt cuidada, però bueno, sense més, una història de vida. Vale? Què més tindrem? Tindrem també Mali Twist, que és una pel·lícula francesa, és un drama romàntic
ambientat
en l'època del colonialisme a Àfrica. Vale? En concret, al Mali dels anys 60. Mali Twist. Els joves Barnaco ballen el rock and roll recentment importat a Occident, vale? Porten el rock and roll d'Occident i estan allà ballant i somien amb una renovació política de Mali. Llavors, bueno, Mali Twist se centra en els personatges de Samba i Lara. Ell és un jove socialista que s'enamora de l'energètica Lara durant una de les seves missions a la selva. Vale? Ella escapa del seu matrimoni forçat, pues això, fugir en secret amb en Samba a la ciutat. Llavors, l'espòs d'aquesta noia, de la Lara, no permetrà la seva fugida i, bueno, la revolució aviat els implicarà doloroses desil·lusions mentre somien amb un futur junts. Ja us dic, és una pel·li històrica, però també d'amor.
Bueno.
Mali Twist.
Mali.
Tinc molt bones crítiques, també ho he de dir. Què més tindrem? Bueno, doncs tenim una pel·lícula austriaca que es diu Money Boys, que és un drama romàntic signat pel director xinès sobre l'homosexualitat i la prostitució. La trama recau sobre el personatge de Faye, que és un jove que guanya els diners per viure a la gran ciutat doncs, treballant al món de la prostitució. La seva vida s'esfondra quan s'adona que la seva família accepta els seus diners però no la seva forma de vida ni la seva homosexualitat. Llavors, amb el cor trencat, el Faye lluitarà per començar una nova vida. Vale?
A veure, molt dramón veig avui, ja.
Sí, hi ha bastants trames.
Bueno.
Però, bueno, sempre pots anar a veure pel·lícules que ja estan estrenades, pots anar a veure la d'Elvis, per exemple, que també està en cartellera actualment. Què més se pot anar a veure? Se pot anar a veure la dels Minions, l'origen de Gru.
Ah, vaja.
I depèn de amb qui vagis de la família, doncs, saps, tens opcions. I la cartellera hi ha bastantes opcions. Et segueixo explicant. Tindrem també En el filo, que és una pel·lícula que ens arriba des de Rússia i és un drama sobre esgrima.
Un altre drama.
La rivalitat de dues competidores. La veritat és que té unes crítiques pèssimes i jo he vist el tràiler i penso que, bueno, igual s'han flipat una mica.
Ja.
O sigui, és en plan arts marcials, així, vull dir que l'esgrima al final és un esport molt més tècnic i molt més elegant, però bueno, segueixo explicant en el filo. Doncs ens explica la història de les dues millors esgrimistes de Rússia. L'Alexandra és la número 1 de l'esgrima mundial, i només l'or olímpic s'interposa entre ella i el fer història, no? Llavors, poc mesos abans de la competició, doncs són molts els que donen per descomptat el seu triomf, però ni l'Alexandra ni el seu entrenador han comptat amb la impetuosa arribada de la Kira, que és una introvertida jove de 19 anys, que malgrat el seu estil audaç i mancat de tècnica, ha aconseguit situar-se en el llindar de l'arena. Llavors comença un dur enfrontament dins i fora dels tornejos, ¿vale? Que bueno, mentre el món de l'esgrima contempla sorpresa aquest duel implacable, doncs l'Alexandra i la Kira saben que la seva rivalitat doncs, amenaça amb arribar massa lluny. I ahí lo dejo. Si voleu anar-la a veure, en el sino, Rússia. ¿Vale? I ara si sigues la música 3.
I tant. Que aquesta sí que la coneixem, eh? La música. Home, és una d'aquelles cançons en la que el seu videoclip jo crec que va marcar una... Home, no un abans i un després a la manera de fer videoclips, però sí que va marcar com un punt d'inflexió, eh? El videoclip. Després, evidentment, ho associes a la cançó, eh? Però és el videoclip aquí, el gran protagonista.
Sí, però és que no el tinc imprès en el videoclip, és aquell que barreja l'animació. Hey. Amb animació feta amb llapis,
sí, plàstica, sí, sí,
sí. Bastant xula.
Escolta, que el videoclip aquest el veus ara i encara és ben maco, eh? Representa que és del món real, que entren dins d'un còmic i es mouen pues, a l'estil còmic, és ahà, eh? Això, el Take On Me. Però que sí, que té anys aquesta història.
Sí, bueno, des dels 80, pues diré.
Ara, com diu la Laura, allò està de fet de manera artesanal, eh?
Sí, sí, sí. Doncs bé, fico aquesta música perquè us vinc a parlar de Aha, la pel·lícula. Una pel·lícula que arriba de Noruega i és un documental musical sobre la banda noruega Aha, que va ser famosa als anys 80 amb el seu èxit Take On Me, que és el que ara escoltem. Aha va ser un grup noruec mescla de pop i new wave format a Oslo al setembre del 82. Estem al 2022, doncs han passat 40 anys. ¿Vale? Eren tres joves que eren amics i que bueno, van saltar la fama mundial gràcies al seu àlbum de debut, que el van fer al 85, que es deia Hunting High and Low, que va tenir un enorme èxit. Mm. I vindrà la darrera estrena de la setmana, que ja explico ara, és la de Detective Conan, la nòvia de Halloween.
És un
anime que va
Ah, bueno, però és anime, eh? No és amb gent, sí. De veritat.
No, no. De fet, mira, hi ha gairebé mig centenar, diria que hi ha 47 produccions, tant d'anime com de penso que hi ha un parell de, que són de persones, també del personatge, del detectiu Conan. O sigui, quasi mig centenar de produccions sobre el personatge, ¿vale? I aquesta doncs, és una nova entrega de les seves aventures. Jo penso que cada any, més o menys, des del setembre, des del 1997, doncs surten una o dues pel·lícules d'aquest personatge, ¿vale? Uh-huh. És cert que l'any 2020, que per raons òbvies, doncs no se'n va fer anar cap.
Clar.
En aquest nou capítol de la saga, la història gira entorn de les noces dels detectius Sato i Takagi, la qual es veu interrompuda per un assalt del qual acaba en portant-se a pitjor part de Takagi. Llavors, mentre es produeix aquest assalt, doncs hi ha una fugida de la presó en la qual està involucrat el perpetrador d'un atemptat. I el rei Furulla doncs es creuarà també amb una misteriosa persona disfressada que acaba posant-li un collaret explosiu. Llavors, a mesura que el Conan i la seva colla doncs, comencen a investigar tots els fets, doncs també s'acaben convertint en l'objectiu d'un grup molt peculiar. Ja veieu que la pel·lícula es composa de diversos trames que potser al final acabaran confluint, no?
Bueno, a més, aviam, qui coneixeu ja la saga, el personatge i tot, doncs no es defraudarà perquè suposo que és l'estil. L'estil.
Sí. Sí, clar. Sí, sí.
Bueno, però ja és això.
Fa anys, ja que dure també des del 97. Sí, bueno, sí, la sèrie és anterior, encara.
Sí, 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 sí. Bueno, però escolta, té la seva intriga, té els seus seguidors, està bé, està bé. Ara, sí. Clar, de veure-ho a la tele, a veure-ho al cinema, amb una durada més àmplia i tot, doncs, bueno, no sé si canvia, la veritat. Sí.
Home, jo vaig a veure, per exemple, la de Mazinger Z. Saps?
Sí.
Sí, i la veritat és que l'animació en pantalla gran es veu d'una manera diferent, eh?
Ja.
La dinàmica de les imatges el dinamisme amb el que es mou els personatges i tal es veu diferent.
Clar. Sí, sí. Clar, clar. Molt bé, doncs, escolta, tenim aquestes set entregues, entregues estrenes, però el que deia la Laura, que ja que no vam parlar la setmana passada, que tenim la dels Minions, també en cartellera tenim Elvis, suposo que encara hi ha la de Top Gun, vull dir que...
Ai, pues Top Gun no ho sé, però la de Lightyear, per exemple, si la trobareu encara, pues
va estar allà
la de Jurassic World...
Va estar allà ben just, per Top Gun, doncs.
Sí, no, que encara l'han fet. Jo crec que fins la setmana passada encara la feien,
Però i per què l'han de traure? És que, per què es trauen tant d'hora les pel·lícules avui en dia? És que,
pues o sigui... Perquè hi ha molta oferta.
Però tu, Laura, ara parlem de Top Gun i ja sembla que parlem d'una pel·li molt, molt, molt antiga. Ui, ja fa... Què fa? 6 setmanes que la van llançar? És que no pot ser, aquestes històries. És que no pot ser, perquè costa molt temps de preparar-les, i després les cremem en 4 dies, i venga, lo siguiente, no? Jo crec que hauríem de veure més.
Però tenen un recorregut també, que no només és en sales, l'exhibició com està en sales...
Ja.
I després, pues, que va ser a la pantalla petita, també han de comercialitzar això, la venda a les plataformes,
ara sí.
Oh, bueno, ara ja abans també hi havia recorreguts de les televisions...
Però era una altra història, era una altra història. Bueno, Laura González, ens escoltem la setmana vinent, a darrer programa de la temporada.
Molt bé, bon cap de setmana.
Igualment.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
Las casas no cumplen años.
Eso lo dirás tú.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor, hace calor.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Que ja ens plantarem a les 2 de la tarda, ho farem amb l'Espai Groc, com sempre ben acompanyats, amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I també estem nosaltres des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres a tots.
Per cert, Antònia, ara que ens torna a venir aquesta onada de calor, que diuen que tampoc afectarà tan severament a Lleida... l'edifici, l'antic edifici de la Maternitat és un bon refugi climàtic a la ciutat de Lleida. I ja que hi sou, doncs escolta, pots triar a llegir alguna cosa, les coses com siguin, que si està molt bé a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, ara el juliol suposo que heu acabat, si no tot, pràcticament tots els cursets, xerrades, sèries, suposo que està tot dat i beneït.
Mira, avui, just avui hem acabat el darrer taller d'aquests d'alfabetització informacional, aquestos d'iniciació a la informàtica o tècniques digitals, avui acabàvem. I la setmana que ve fem la darrera activitat, que és el taller de fanalets. Saps que, com cada any, col·laborem amb l'Associació de Pessebristes i organitzem un taller de fanalets aquí a la biblioteca pels nens que no hagin fet mai un fanalet, que coneguin la història de per què de la processó de fanalets aquí a Lleida i que, si volen, que el puguin presentar al concurs de fanalets.
Llavors, ja fa anys, ja.
Sí, fa molts anys que ho estem fent. A més, la veritat és que el mestre fanaler, el Carles, cada any ens fa unes propostes molt maques. A més, li demanem sempre que les relacioni amb algun tema de la biblioteca. Aquest any a la biblioteca a l'estiu fem una mostra sobre l'aigua per conscienciar, tenim una exposició i llavors volen conscienciar tot el tema aquest de la situació tan greu que estem vivint amb l'aigua. I ens ha fet un fanalet molt maco, que és uns núvols amb unes gotes. Bueno, ja el veureu, és molt bonic. Llavors, fem dues sessions, el dilluns i el dimecres. L'alt del dilluns ja està plena, però la del dimecres encara queden algunes places. Vull dir que si algun nen se vol apuntar, encara hi és a temps.
Si no l'heu fet mai i teniu canalla a casa, proveu un any. Si proveu, repetireu, perquè a més això està acotat amb una edat, Antònia, a partir de certa edat ja no.
Tenen, a veure, normalment, com que venen acompanyats d'algun adult, l'adult, si el nen és més petit, l'ensenya més, ja no, però sí que és veritat que hi ha una edat a la qual els hi fa gràcia fer-ho i després ja no. De totes maneres, la idea és que entenguin la mecànica de com fer el fanalet i que després ells es puguin fer, clar, i imaginació, i cada any se puguin presentar si els hi fa gràcia. La veritat, és una tradició de Lleida que, bueno, des de la biblioteca intentem també de donar-hi suport.
Mira, això, aquest taller, aprendràs a fer-n'hi, si no et donaran les bases per després tu tira d'imaginació i fes el que creguis, el presentes a un concurs, que escolta, quan et presentes a un concurs sempre corres el risc de poder guanyar-lo i després, doncs, si no guanyes, tu tranquil, que pots anar amb el teu fanalet el dia de Sant Jaume, que és una nit força maca, i que a més és bastant multitudinària a Lleida, i que això és únic nostre, és que això ho hauríem de vendre molt, molt ben venut a fora.
Vaig que res, que si vas, si dius, mira, és que em fa gràcia participar d'aquesta tradició, no és el mateix anar i mirar-ho que anar a participar,
home, i,
no? I portant el teu fanalet.
El teu.
I després, després queda un element de decoració. Aquest en concret és com si fos un mòbil. Vull dir que per l'habitació és un element de decoració molt maco.
A més, ara, pares, si esteu preocupats de... Clar, abans s'hi posava una espelma dins, el foc, es cremava... No, ara va tot amb LED. Tecnologia LED. Tot, sí. O sigui, que tranquils, que s'ha acabat això del foc.
Ja no hi ha perill, ja no ens podem arriscar. Doncs amb això, que la setmana que ve acabem aquests tallers, llavors sí que ja no fem ja cap activitat fins al mes de setembre.
Clar, clar, clar. Bueno, nosaltres ja sabeu que la nostra temporada radiofònica l'acabarem la setmana vinent. Avui és el penúltim. La setmana vinent, dia 15, sí, 15, just, mira, serà la primera quinzena de juliol. Farem el nostre darrer programa de temporada radiofònica, que a més acabarem amb divendres i acabarem amb l'Espai Groc. Antònia, estaràs per aquí encara?
Sí, sí, no, sí, jo estaré fins encara a la darrera setmana de juliol i encantada de participar.
Molt bé.
Pots comptar amb nosaltres, ja us explicaré llavors, si vols, una mica tot el que tenim ja previst de cara al setembre, que bueno, ja ho estem tancant, tenim un parell d'exposicions i diverses activitats.
Molt bé, perfecte. Gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que em va saber greu la setmana passada perdre'm el concurs de piano Ricard Vinyes, que aquest any, a més, aviam, els dos m'encanten. Ja sabeu que des de fa unes edicions va passar a ser bianual i, a més, llavors es va crear el de nens, el kids, el de joves, nens i nenes, eh? I llavors, bueno, el calendari es van alternant, un any l'altre. Aviam, si el concurs de piano Ricard Vinyes et sembla espectacular, el de nens i nenes, t'asseguro que només per aquest ingredient de l'edat de les persones que hi ha assegudes davant del teclat, doncs encara ho fa més espectacular. M'ho vaig perdre la setmana passada. Roser Gor, com va anar, per cert?
Hola, bones, Ricard. Sí, ja tens raó, ja. Va ser una llàstima que tu ho perdessis, perquè va ser... És el primer que he viscut jo i també el primer com a dins de l'organització, no?, els de Kids and Youth, per nens i joves, i va ser molt, molt especial. Vull dir, així com tu bé deies, el de grans està molt bé, veus el talent, el de nens i joves és molt especial perquè creus una relació i una vinculació molt estreta amb les famílies, amb els nens i nenes, amb els joves...
perquè, clar, les inquietuds, els nervis, les pors són totes unes altres, no?
Clar,
i val a dir que només pel fet d'estar davant d'un auditori, davant d'un jurat i d'un públic, el control, l'autocontrol que han de tenir i la valentia és un pas endavant enorme entre no fer-lo i vindre al concurs. Què vull dir? Que molts pares ens deien, és el primer cop que el meu fill o filla ve a un concurs. Després d'això es transformaran d'una manera o una altra, Ricard? Però
no, estic totalment d'acord amb tu, Roser, perquè independentment de si guanyes o perds o quedes el darrer, que és igual, aquesta experiència, aquest pas, et fa madurar molt, després.
Sí, perquè no vol dir que molt més també es pot servir per veure si aquest és el camí, si de debò se senten còmodes, confortables, bé, o si no. Però malgrat sí o no, la disciplina, l'autocontrol i la valentia ja van bé per sempre, això,
Sí, sí, totalment. La veritat és que sí. Escolta, al final, qui va guanyar? Ja que estem...
Sí, mira, dels grans, sobretot, perquè vull dir, hi havia, clar, categoria, hi havia tres categories, fins a 11, fins a 14 i fins a 17, d'acord? Els grans, que són la tercera categoria, fins a 17, va guanyar la Philippe Nassang, que és una noia de Nova York que tocava com els àngels.
Caram.
Ja només te diré, Ricard, que el primer dia, el dia 30, que va començar el concurs amb un preludi, que era el piano al carrer, que això també va ser una activitat fantàstica, que a la gent li va agradar moltíssim, vam col·locar un piano de cua aquí al Pi Maragall, al costat de l'auditori, llavors era per anar-lo tocant a tot el dia, gent del carrer, concursants que anaven arribant, i la Filina, quan va arribar, va començar a tocar el piano i tu ja, en aquell moment, ja vas veure que allí passava alguna cosa.
Sí, sí, ja.
M'entens? Vull dir, ja un avant. I clar, dius, aquesta noia toca especialment bé. A més, l'acompanyava la seva germana petita, que toca el violí.
Caram.
Ens van oferir algunes peces violí-piano. Va ser increïble.
I van venir de Nova York a participar?
Sí, estan fent com una ruta per Europa de 6 setmanes i venien des d'Àustria. Estan fent cursos, classes i algun concurs.
Bueno, no, tot això, alguna vegada ho vam parlar en el seu moment amb la Puri Terrado, tot això diu molt del concurs de piano Ricard Viñes, perquè en el seu moment també va començar a ser extremadament internacional, el qual és bo, que trobis un pianista de Japó, d'Àustria o d'Estats Units que et vingui aquí a participar, doncs déu-n'hi-do. Fixa't, estem parlant ara de la categoria fins a 17 anys, que estava en Europa fent d'altres històries, però va venir d'Àustria a participar aquí, i segurament va ser una de les dels motius que van decidir per acabar venint a Europa. Vull dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, i la categoria dels petits, perquè clar, fins a 11 anys és que són molt petits,
Sí, això, jo vull dir, tenies ganes d'estar d'abraçar-los,
saps? I els de 14 també,
N'hi havia prou que amb prou de feina els havies d'arreglar la cadira on seien perquè no hi arribaven prou bé. Vull dir, aquesta sensació de dir, mare de Déu, i hasta els seus pares, no? Però els veies allí tocant i, escolta, se transformen. La gent se transforma, Vull dir, és molt qüestió de veure-ho. D'entre de la categoria dels més petits, val a dir que el tercer premi va caure a Lleida.
Mira, que bé.
D'acord?
Que bé.
Va, sí. La Julian Diano, per tant, vull dir, també, amb això també estem especialment contents, no? Val a dir també, Ricard, que aquesta edició s'han apuntat menys concursants, hi havia 27 inscripcions en total, per què? Perquè normalment venien molt dels països de l'est, de Rússia, d'Ucraïna, de Bielorússia,
problema,
i evidentment amb la situació actual no han vingut.
És que veus com... És que al final una guerra és dolenta per tot. O sigui, no hi ha ni una part positiva d'una guerra. És que ni una en podrem trobar. En fi, em fa gràcia...
Absolutament.
Em fa gràcia això que deies, perquè jo alguna vegada he vist algun nano de 10 anys tocant el piano, és el que dius. Primer l'has de col·locar, a veure, allò... com el col·loques, pateixes. Ara, un cop posa les mans damunt del teclat, escolta, és el que dius, es transformen. Ja està. O sigui, té més problemes per pujar a la banqueta i seure's i trobar la posició que després, un cop està col·locat, ja està, s'ha acabat. Però com ho fas per fer-ho tan ràpid,
No, absolutament. I el que et deia, hi ha nens, nenes, joves, que ja els veus que seguiran al piano, és a dir, que ens sentirem a parlar molt d'ells.
Sí. I...
També voldria parlar, a part de la noia de Nova York, amb el que també la seva mare va tenir especialment relació, que venien els dos, i era el Davide Conte, que venia de Treviso, d'Itàlia, que era el segon de la tercera categoria. Aquest noi, a més parlant amb el jurat, té una musicalitat que és un do, és a dir, la tens o no la tens. Yeah. I és el que deien, tant la Filina com el Davide, ens sentirem a parlar, abastament. Perquè moltes vegades, clar, aquest concurs Ricard Vinyes dona ales, no? I
sí,
aquestes
sí,
ales
sí,
s'enxamplen.
Sí, sí.
Llavors també pot ser que de més grans i més adults els tornem a tenir aquí fent recitals o fins i tot segona i tercera categoria, perdó, segona i primera categoria, els més petits, d'aquí un parell d'anys arribin per tocar en categories superiors del concurs. I vas veient el creixement i la progressió. I això és molt bonic.
De totes maneres, i això ja ho hem viscut, participants que han estat al concurs i que després han vingut ja com a estrelles internacionals, i després també com a prestigi que una pianista o un pianista que acabi sent doncs, molt reconegut a nivell internacional, que la gent se'n recordi o que el seu currículum surti, no, és que va passar pel Ricard Vinyes de Lleida o va guanyar el Ricard Vinyes de Lleida. En fi, Roser, això ja va passar, per desgràcia, però en recordeu, l'any vinent toca els grans, per entendre'ns, i d'aquí 2 anys doncs, tornem a tenir els petits, eh?
I l'any vinent els grans serà 25 anys, per tant l'han de fer grossa. Ja anirem veient a veure com ho muntem tot això.
Molt bé. Roser, escolta, vosaltres com esteu de programació?
Sí, abans de continuar amb la programació que ara et dic, Ricard, deixa'm dir una última cosa respecte al concurs. Perquè persones com tu que no van poder assistir, us comento, poseu al Google web concurs Ricard Vinyes, entrareu al web i a la portada veureu que hi ha el dibuix, el disseny, baixeu una mica i hi haurà els enregistraments de TV Lleida a la carta. Mm-hmm. Podeu escoltar i veure totes les proves i el lliurament de premis.
Doncs mira,
per tant, és magnífic poder-ho veure així.
Com a mal menor, per entendre's, perquè això s'hi ha d'estar. Però, escolta, que si no has pogut, doncs aquí ho tens. Perfecte.
Sí.
Escolta, llavors, que ens queden 4 minuts per arribar a les 2 i estem parlant del cap de setmana passat. Teniu alguna proposta?
Mira, No, a nivell auditori, dins de l'auditori ja s'ha acabat la temporada, no, però parlem de l'estiu en viu, concerts de l'estiu en viu. Avui estava previst fer un concert, però s'ha suspès, que estava previst fer-lo a l'Arboretum de Lleida Art Ensemble, que ens oferia un concert de Bowling and Friends. Ja ha sortit a totes les xarxes, però per si de cas també ho comento aquí, Ricard. Degut a la indisposició d'una de les intèrprets, no es fa el concert, se suspèn, d'acord? Avui no es farà, malauradament. I el divendres vinent, que ja en tornarem a parlar divendres, sí que n'hi ha un previst de jazz als Camps Elisis, a l'amfiteatre dels Camps Elisis. Sharon Clark Jazz. Val la pena molt. Queen toquen amb un quintet de jazz, una vocalista nord-americana fantàstica, considerada entre el milloret del món, i que valdrà molt la pena anar-hi divendres vinent a les 8 de la tarda a l'amfiteatre dels Camps Elisis. Gratuït.
Molt bé. Doncs això, quin dia, perdona?
El dia 15,
el dia
15.
Sí, doncs en parlarem el mateix dia 15, però que feu agenda. Feu agenda, que després la gent a vegades et diu és que clar, jo no ho sabia, és que no vaig poder... Mira, t'ho diem amb temps justament per evitar aquestes històries. Molt bé, doncs, home, evidentment les propostes baixen ara a l'estiu, també s'ha de donar dies perquè els que us hi dediqueu respireu, agafeu forces, agafeu vacances, s'ha de fer el Tetris d'horaris per mantenir les infraestructures relativament obertes i que la gent pugui agafar vacances i sempre dic el mateix, és que el temps va tan ràpid que d'aquí 4 dies estem al setembre, vull dir que tranquils que després torna tot. Antònia Capdevila i Roser Gor, com sempre un plaer, gràcies per acompanyar-nos un divendres més i tornem divendres vinent en aquesta hora com a tancament ja de la temporada radiofònica de Cope Lleida. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Nosaltres que ens plantarem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Setmana vinent, la darrera de la temporada. Ja saps que si vols explicar-nos alguna cosa de veu o de text, tenim el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, que ens pots enviar missatges de veu o de text per explicar el que tu vulguis, eh? La setmana vinent, tota la setmana normal, i per això sí, que serà la darrera de temporada. Passarà el que passa sempre, cada temporada, que tots els espais que són
setmanals els anirem acomiadant. Per exemple, el dilluns, els bocins d'història, o el Joel Carnicer, doncs ja serà el darrer de la temporada. Els que són diaris, doncs res, fins al divendres, que t'acompanyarem. Que acabis de passar un bon divendres, sobretot aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar, després ja saps que passa rapidíssim, passa volant. No sé què passa amb el temps, però és una cosa que és igual. Pren-te-ho quan vulguis, però passa volant. Aprofita'l. Farà sol, calor, crema de protecció, evita l'exposició a les hores centrals. Soc molt pesat, ho sé, ho dic, però anem a evitar algun accident, que el sol és potent, és fort encara, és molt potent. Cobreix-te el cap, busca l'ombra, hidrata't força. I ja està, ja gaudir, que només faltaria. I sobretot evita també les activitats de risc, que no sigui que tinguem algun problema amb algun accident. Apa, que acabis de passar bon divendres. Una abraçada gran, cuida't, salut, adeu.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.